El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
No, i 25 minuts comença la tertúlia del gall del monestir. Tenim avui a l'estudi Ramon Barnils amb nosaltres, en Domènec Miquel i el Jordi Casas. En Jordi Casas i el Domènec Miquel, molt bon dia als dos.
Bon dia. Hola, bon dia.
El Sam Abrams i el Toni Ramon, que són els habituals d'aquest dia amb tertúlia, no podran venir avui, han dit que no poden venir, però vaja, escolti, tenim dos tertulians d'altíssim nivell per continuar comentant.
Que dimarts que ve, si m'equivoco, se'ns tornarà a afegir a l'Arcadi, no?
Sí, puc anunciar que a partir de dimarts que ve, Arcadi Oliveres, que era un habitual de les tertúlies, s'incorpora de nou al gall del monestir. Recordin que vam haver de canviar el dia de la tertúlia dels polítics per motius aliens a la nostra voluntat, i això va fer que en el primer trimestre l'Arcadi Oliveres sí, no pogués venir sí, perquè tenia classe.
Escolta, el dia que siguem al 5 sí que serà almenys un galliner, això, eh?
Serà el galliner del gall del monestir.
Aquell dia serà el galliner del gall del monestir.
Però tenim ganes que vingui l'Arcadi.
Sí, segur. Escolti, per descomptat.
Parlem de diversos temes d'actualitat. Volen començar pel cas Bárcenas?
Bueno, el cas Bárcenas, que és el cas PP, no?
Bé, jo faig servir l'etiqueta que han fet servir els mitjans. Un petit resum, el president del govern i del PP, Mariano Rajoy, ha anunciat aquest dilluns que aplicarà dues auditories, una d'interna i una altra d'externa, als comptes de la formació per verificar que estan nets després de la gestió del senyor Bárcenas, que segons diverses informacions publicades repartia sobresous en negre a dirigents del partit. La investigació interna la coordinarà l'actual tresorera del partit, Carmen Navarro, segons ha explicat el Partit Popular. Rajoy també té la intenció de proposar ara a totes les polítiques, formacions polítiques, volíem dir, un gran pacte contra la corrupció per intentar avançar noves mesures que lluitin contra aquesta xacra. Rajoy, que fa 22 anys que està en llocs de responsabilitat del Partit Popular, però ara
home, jo crec
fa
que
aquesta proposta.
Jo crec que el més greu de tot això...
Digues, Jordi, a veure.
Jo crec que el més greu de tot això és aquesta intenció de treure's el mort a sobre com si no tingués res a veure, no? Vam tenir ocasió de parlar de vas passat del cas Pallarols, no? I, no, no, escolti, aquests senyors ja no estan al partit, feien una cosa a títol individual. Hòstia, que el secretari d'organització d'un partit faci una cosa a títol individual i que el secretari general no sàpiga, ja vam dir que, cony, és raro això, no? Però amb el cas Bárcenas també, no? Ara l'argument de Rajoy, no, no, ja no forma part del partit i tal. Bueno, escolti, però a veure, va ser tresorer i gerent 20 anys, no sé sí. Què, vull dir que, clar, és que, clar, el que passa és que aquí si individualitzes el tema es queda en una qüestió de la lassitud o no de com ha guanyat els calés aquesta persona i de la seva evasió a Hisenda. Però clar, si això ho traslladades a nivell de partit, la cosa és molt més greu. Perquè clar, el Tira Sagnier hi deia en un article, que deia que ja n'havia fet un altre feia temps, que ho deia, parlava de sobres de 10.000 euros i tal i qual. Clar, si els diners no se saben d'on sortien, es repartien sense declarar, els interessats no es declaraven gent de tal, el merder és de categoria aquí, eh?
Però, a veure, si tu tens un sistema de sobresous en negre...
Que arribaven fins als 10.000 euros.
La paraula negre ja ho diu que no estan a les comptabilitats. Per tant, la comptabilitat del PP estarà immaculada, ja li poden fer les auditories externes que vulguin, que no hi trobaran res. A veure, això es feia amb una comptabilitat paral·lela. Es buscarà la comptabilitat paral·lela o no? Perquè l'oficial ja ho sabem que no hi sortirà. Home, serien molt tontos de fer-li constar, no?
El qual implica que si estava en comptabilitat paral·lela, perquè no sortís el d'allò, no ho declarava ni gent.
Clar, evidentment.
És a dir, hi haurà auditoria a la Caixa B, per entendre'ns?
No hi haurà auditoria a la Caixa B.
Així, aleshores...
Home, és que la cosa és tan grossa... Que l'única manera de resoldre és que passi el temps, que ara això la justícia d'aquest país és especialista, no? Vagi passant el temps, pim, pim, que vagi passant el temps, que es vagi embolicant, el ventilador, no?, emmerdar tothom de pas, perquè clar, quan passa això ja emmerden els altres partits, emmerden a tothom, que per mi és el problema, o sigui, a part del problema en concret en si, el problema més greu és el desprestigi i la deslegitimització que representa pels partits i per la política, vull dir que...
Però això és el que hem discutit moltes vegades aquí, a veure, diguéssim, si els partits polítics, en el cas de Catalunya, no volen fer una llei electoral, si resulta que no han volgut fer una llei de finançament de partits, si resulta de que es poden pujar els sous quan ells vulguin, determinant-ho ells mateix, i tot plegat, bueno, aquí està fallant alguna cosa. Hi hauria d'haver-hi, en tot cas, diguéssim, una llei també de sous a polítics, hi hauria d'haver-hi això, una llei de finançament de partits, i que les coses poguessin tenir una transparència, i que pogués, a veure, oi que els altres països existeixen, doncs per què no existeix aquí?
No, jo estic absolutament d'acord, a més, quan tu agafes les enquestes que en això són reiteratives i són constants i no canvien, el desprestigi dels polítics dels partits, cada retorn que implica les institucions democràtiques també és tremendo, i a més mires i escolta, és a tots els partits, mires PP i mires PSOE, per exemple, els enquestes són els que treuen, i escolta, i la variació és poca, tothom està emprenyat amb el mateix tema, no? Però, home, jo crec que el cas, ja sé que no és l'únic partit evidentment que té casos de corrupció, però el cas del PP, per allà on ha tingut responsabilitats de govern, és que ha arrasat, perquè són les illes, és València, és Madrid, és Múrcia, també va sortir, no sé què, Canàries, dius, per la mare de Déu, bueno, i el Baltà, aquell del Baltà
de Galícia, sí.
El que passa és que, bueno, és allò que sempre diem, no? Que la dreta, com que això va amb la mateixa bèstia, el seu electorat és molt més generós i té una tendència per donar-li aquestes coses, no? Jo me'n recordo que em deia un amic meu que era bastant, això, bueno, era bastant cínic en general, i en aquest cas en particular, em deia, home, jo prefereixo votar un tio de dretes que ja hagi fotut els diners perquè sí que no robarà. Mentida, es va equivocar. Perquè els que entren en política que ja tenen diners en volen fer més, tu. No és mentida que el que entri en política que té diners no es corrompeixi. Perquè, escolta, acumular 22 milions d'euros. I ahir va sortir que tenia unes grans, un imperi agrícola.
A l'Argentina. No? Això ho explica molt bé avui La Vanguardia, per cert, si algú té temps. Escolta, un bon article sobre aquesta qüestió.
Com es poden acumular tants calés fent només de tresorer d'un partit encara que estiguis guanyant com estava guanyant, sabeu que eren 10.000 euros al mes. Que també té pebrots, aquesta és una altra, també té pebrots, sí, sí. Fer de gerent d'un partit guanyar 10.000 euros al mes, poca broma, Si es fa, és que arriba un moment que dius, home,
sobretot, diguéssim, tenint en compte quins són els sous dels ministres i quins són els sous, diguéssim, això, però, doncs, del govern, etcètera.
Però quan llegeixes el que cobren per càrrecs institucionals, les dietes, el que els hi paga el partit d'aquesta gent, dius, una gent que s'emporta tants calés a l'any, realment poden tindre sensibilitat social, aquesta gent? Realment poden arribar a entendre com un senyor que guanya 17.000 euros l'any les passa magres per arribar a final mes? Jo crec que no ho entenen. Després els pregunten, quan val un cafè? I no saben quan val un cafè, no? Ahir llegia una cosa, lligat amb tot això, que, bueno, m'imagino que deu ser veritat, però clar, aquestes coses que corren per internet, de vegades les de posar entre cometes. Deia, fes-ho circular allò, no? De que I deia que havia sortit un programa que el que ho té concessionat, el tema del restaurant del Senat i del Congrés el té concessionat aquest Arturo Fernández, que és el cap de la patronal de Madrid. Un tal Arturo Fernández. Sí, igual que l'actor, però... I el tio es veu com un problema i li diu, escolti, com és que el preu del cobert al Congrés dels Diputats són de 3 euros i pico? I diu, no pot ser 3 euros i pico, tal, no, és molt més car, jo perdria calés i tal, tot per no dir que sí que era 3 euros i pico perquè està subvencionat. Llavors, clar, el comentari que era, hòstima, diu, el Congrés dels Diputats i els senadors, que cobren una pastarada, paguen, tenen subvencionat el dinar si es queden a menjar allà i paguen 3 euros i pico, i els nens del col·legi els haurien pagat 4 euros per anar a menjar al col·legi amb la Carmanyola.
Clar.
Això és un insult a la intel·ligència.
Això ho va publicar una web que es diu eldiario.es,
bueno, que
és un diari que porta el grup d'Ignacio Escolar, i explica el que comentaves, no? Bueno, que a l'estar subvencionat aquest menú, és més car que els nens mengin a l'escola, que no pas menjar com a diputat al Congrés.
Els nens utilitzin el menjador per fer-se la Carmanyola.
Exacte, exacte.
Dic, home, això és un insult a la intel·ligència, per amor de Déu.
I com deies, és un grup que forma part de, diguem-ne, dels negocis del senyor Arturo Fernández, que té la responsabilitat de tirar endavant això, i gràcies a la subvenció doncs pots posar uns preus.
Aquest cas no té la culpa el Arturo Fernández.
No, diem per criticar-lo, sinó per explicar la situació.
Que es deuen treure allò 5.000 euros al mes per dir alguna cosa. No es poden pagar un menú de 9 euros? Els han de subvencionar el menú? Quan no tenim calés per subvencionar el menú dels nanos que van a l'escola? És que et fot de mala bava, tu, et fot de mala bava, això, tu no fotis.
Una cosa, a veure, per aclarir-ho. Són el personal laboral i els funcionaris qui paguen el menú a un preu molt reduït, de 4,25 euros. Els congressistes paguen 8,47.
Ah, bueno, pues allà deia 3 i pico, deia.
Això és el mateix diari que ho explica. Però vaja,
però és igual.
Que surt bé. Sí.
El menú que vaig veure estava subvencionat, eh? Perquè,
sí, no, sí, no, té subvenció.
El menú que sortia no era de 9 euros, el que vaig veure. Bueno, és igual, vale, pues, ja dic que aquestes coses que corren per internet, però bueno, la idea s'entén, no? Vull dir que la veritat... Bueno, pues jo crec que forma tot de...
No, estaria bé que es posessin...
Tot, forma part de la mateixa pilota, jo marco els sous, jo marco la subvenció del dinar, jo marco les dietes, jo marco no sé què, bueno, pues vale.
Home, si anessin al supermercat...
Són els únics que marquen el sou,
sí,
en aquest
sí,
país.
Sí, sí, sí. I a més, sense cap mena de control i sense que ningú els hi pugui dir el contrari, que això és una cosa que és molt greu, no? En tot cas, l'únic que podria dir el contrari seria els tribunals de comptes, no? I els tribunals de comptes, home, tampoc són cèlebres perquè protestin gaire.
Ni per la seva celeritat.
A mi el que em va sorprendre ahir és llegir que un exdiputat de l'època d'Aznar admetia que es pagaven sobresous sí, de fins a 10.000 euros, el senyor Trias Sagnier, que va ser diputat durant el 96 sí. i el 2000, i escolti, si aquest senyor ho sabia i en tenia constància, perquè no ho va explicar i ho va fer públic? Perquè,
no,
sí.
no, ahir va fer, ahir en el País.
Era el País, un article d'opinió.
Digital té un article dient que ell ja havia fet un article fa uns anys explicant-ho, deia. Però bueno, clar, si es mulla fent un article... Els seus arguments tindrà, perquè clar, el senyor
home, és advocat aquest senyor, suposo que no es deu posar, diguem-ne, en el fangar sense tenir controlat què diu.
Sí, perquè no ha dit suposadament.
No.
Bueno, també diu, a veure, diu que queda clar que són determinats càrrecs, no era generalitzat, era secretari, president, bé, és igual, els de dalt, per entendre.
És a dir, diguéssim el Rajoy.
Rajoy o la Donar en el seu dia, i sí, clar.
Sí, la Cospedal.
I el que dèiem, ell explica, i cito textualment, que hi havia una comptabilitat B, tant de les donacions personificades com de les anònimes, i a sobre a qui o a què es destinaven aquests diners. És a dir, una llista de donants i receptors de diners, no de sang.
Per tant, esclar, llavors ve aquí el segon problema, que és d'on surt aquesta llista de donants. I aleshores, això t'explica molt bé perquè tenim tants quilòmetres d'AVE, no? Sense que doncs, tinguin cap mena de funció i que siguin absolutament deficitaris, perquè la gran qüestió i el gran negoci està en construir-los, no en fer funcionar l'AVE.
Per això...
No amb el que després, diguéssim, aportarà l'AVE, no? El gran negoci està en construir-los. No?
Per això jo crec que una de les coses que alguns partits han reclamat i que podrien haver dit, escolti, legalitzem el tema dels lobbies. Que se sàpiga qui són els lobbies, que se sàpiga que negocien, que se sap com a Amèrica, no? Que els lobbies estan i se sap qui són els lobbies i que negocien i que pressionen i que d'allò, no?
I quin senador és el representant?
Quin senador porta, per exemple, el tema del lobby del rifle, per dir-ho, no? Però almenys ja se saben, està legalitzat i se sap qui són els lobbies, les peles que donen a les campanyes electorals i tal, igual. Pues, escolti, estaria bé que aquí se sabés. N'estic en compte, no?, d'aquest tipus de subvenció, però almenys que se sàpiga qui negocien els lobbies, I
així sabem ben bé qui remena les cireres.
Com deia un dia darrere, quan va ser diputat a Madrid, que un hotel que allà per prop del Congrés, que viu des de fa molts anys, es veu un diputat d'aquí català, que veia entrar tot de senyors raros allà a fer visites.
Home, però digues noms, qui era aquest diputat? Home, ens el podem imaginar,
porta,
no?
Qui porta, no digui la nau, qui porta 20 anys?
No, no.
Qui porta 20 anys vivint en un hotel a Madrid?
L'hotel Palace, pot ser?
No sé, ell deia que veia entre uns personatges a l'hotel aquell, que venen a fer aquests senyors aquí. Però bueno, però això se sap que existeix, no? Però hòstia, legalitzem-ho, tu.
De fet, en aquest polític, una vegada, no sé si en una tertúlia, en un debat, va haver-hi un dirigent d'Iniciativa, si no m'erro, em sembla que era el mateix Herrera, que li va dir en aquest personatge que ell era un defensor dels lobbies a Madrid i el va amenaçar amb una querella.
Bueno, pues en aquesta conversa va ser com dir, escolti, jo és que a la seva habitació per dir, bueno, ja veia entrar uns senyors allà.
Escolta, no, un altre tema. El rei i el príncep tornaran a cobrar aquest any el mateix que el 2011, sí, després que l'any passat s'apliquessin una reducció del salari equivalent a la supressió de la paga de Nadal. Ara recuperen aquesta paga de Nadal, els dos, tot i que sí que és cert que els pressupostos generals de l'Estat tenen una xifra reduïda respecte al 2012 per a la Casa Reial, un 4% menys. A mi una dada que m'ha fet molta gràcia, es passa de 72 a 45 vehicles oficials. O sigui, la Casa Reial disposa de 27 vehicles menys. Que vaja... És a dir, recuperen la paga extra, tenen menys cotxes i han reduït un 4% el pressupost.
Només hi posen de 45 cotxes, igual, sí. Deuen anar justets, no?
Home, per fer-los servir i tu has de plantejar
molt. Els nens també van en cotxe, els nets o què? Perquè,
home, més val que vagin en cotxe que no amb escopetes.
Per què volen tants cotxes?
No ho sé, jo us ho pregunto a vosaltres.
Ara, jo el que no em sembla increïble que tinguin paga extra de Nadal, no? Que...
L'equivalent, és a dir, els retallen... No sé si ho tenen prorratejat.
Jo pensava que tenia un pressupost global per Casa Real i s'ho repartien com volien, no?
No, però cadascun dels càrrecs té la seva part econòmica, perquè, per exemple, a la reina, a la princesa d'Astúries i a la infanta Helena els han reduït una mica la seva partida. Les dones els han reduït, els nois els han mantingut, la paguen.
Però això és molt important.
Cotxes que els necessitaven alguns per anar cap a Urdangarín, per a Suïssa?
Ells tenen 72 vehicles oficials i ara passen a 45.
Però són els de la casa del rei, el qual vol dir que no són simplement...
No vol dir que els agafi el rei cada dia.
Tota una sèrie d'empleats que hi ha allà també utilitzen cotxes oficials.
Podrien anar a treballar amb el seu cotxe, també. Seria interessant saber quina plantilla de la casa del rei, perquè... Ah, però, a veure, jo entenc que...
però això són com aquí els consellers de la Generalitat, i no els consellers de la Generalitat, sinó els vestiran avall.
A veure, però si la casa que... real podria anar amb el seu cotxe, tu. Jo puc entendre que el rei i la reina, els prínceps...
Vale, i aquí també.
Però ostres, 45 cotxes.
I alcaldes i més gent podrien anar treballant amb el seu cotxe.
Vale, bé,
però jo com càrrec electe pugui tenir un cotxe perquè el necessita, no sé, entra. Si és una cosa ajustada i assenyada, però 45 cotxes, 72 cotxes, paga extra... quan la immensa majoria de la gent veu com o perd la feina o com el sou li queda congelat o li redueixen.
Té una explicació molt senzilla i és que si no la tinguessin, aleshores després aquest any, quan doncs més endavant no podrien fer el gest de renunciar-hi. I aleshores, si ara l'han recuperat, podrem tornar a fer el gest de renunciar-hi. I veus que els solidaris que són amb els seus súbdits. Però si no, no ho podrien fer-ho. Si no la tinguessin, no ho podrien fer-ho.
Està ben vist, això.
De totes maneres, partint de la base que jo som monàrquic i em sembla una institució anacrònica a aquestes altures de la vida, comparat amb algunes altres monarquies, com pot ser l'anglesa, pobrets, són uns pidolaires els d'aquí, perquè bueno, quan sents que la reina d'Anglaterra és la primera fortuna del país i es beneficia de les subvencions...
I la d'Holanda.
I es beneficia de les subvencions de la Unió Europea i tal, i hòstia, quin escàndol.
Però és difícil defensar una república a Anglaterra, no sé si ho han intentat mai...
No,
la immensa majoria de la població defensa la reina. No, si coincideixes que estàs allà i estàs amb anglesos, gent progressista que defensa la reina, l'institució...
L'institució intocable.
D'una manera que costa per qui és un republicà.
No, perquè vam passar per l'experiència de tallar-li el cap al rei una vegada i aleshores van veure que diguéssim era millor tornar a tenir rei que no pas tenir certs presidents de república.
Això dels reis i les reines, a mi una de les encantes quan comencen a sortir monarques, pretesos monarques, de països que fa 200 anys que no tenen monarquia. L'altre dia sortia el pretendent de la casa Berganza, se va quedar tal qual, de Portugal. Escolti, però si a Portugal, des del... si no m'equivoco, des del 1831 que no tenen monarquia, dir, aquest home encara té esperances, o el de Bulgària, o el de... Dius, hòstia, però és realment... Bueno, escolta, hi ha gent que té molta moral, tu.
Sobre la declaració de sobirania, algun comentari? Tenim aquesta negociació entre 5 partits, CiU, Esquerra, Iniciativa, la CUP i també el PSC. Sembla que el PSC continua sense acceptar que el poble català sigui sobirà en aquesta decisió per elegir quin ha de ser el seu futur. Veurem demà què vota finalment el Parlament. La CUP també sembla que té alguna mena de dubte. Sembla que si no hi ha una referència explícita als països catalans no votaran tots els seus diputats a favor, tot i que podria fer això de dividir el vot, que un diputat votés a favor, dos votessin a favor, un altre s'abstingués, per dir sí, però un sí crític en aquesta declaració. Però sembla que en realitat el que balla és el PSC, que això de... subjecte polític sobirà no acaba d'entrar en les seves idees dels que estan manant, perquè en realitat si segueixes després gent al Twitter com Joaquim Nadal i altres elements importants del sector catalanista del PSC, ells, vaja, fa l'efecte que ells no tindran cap mena de problema a votar això de subjecte sobirà. Però vaja, no sé com ho veieu vosaltres.
Jo crec que els de la CUP haurien de petar una mica i que posessin també el Neopàtria. Jo crec que s'hauria d'afegir Neopàtria i...
Atenes i Neopàtria.
I Atenes i Neopàtria. Per anar...
bueno. Home, tenint en compte que el rei encara conserva el títol de rei de Jerusalem, vull dir, i que a més que Jerusalem és un altre estat absolutament independent i que no té res a veure, diguéssim, amb Espanya, doncs són coses d'aquestes divertides.
Això es podria iniciar amb un despert a ferro, que seria bastant impactant. Bueno, anem a la cosa sèria. Bueno, jo, a veure, ara entrem a l'anàlisi, o intentarem fer l'anàlisi. De totes maneres, jo tinc la convicció que el text de declaració serà un nyap, I, vistos els textos inicials i el poc temps que jo, a mi m'agradaria saber, perquè s'ho han de pelar en una setmana, un tema d'aquesta envergadura i no es pren més temps que ningú els està apretant perquè ho treguin en 4 dies, no? Amb els pocs dies que hi ha hagut, amb els precedents dels diferents textos que jo me'ls vaig llegir tots, jo crec, vaja, molt sospito que el text serà bastant un nyap, perquè clar, quan has de consensuar diferències tan importants o alguna cosa d'aquesta envergadura, després el resultat és un corta i pega i des d'un punt de vista formal i jurídic, repeteixo, potser m'equivoqui, en parlem la setmana que jo crec que serà un nyap. Amb el tema concret dels socialistes, bueno, no sé, aquí s'ha d'anar diferenciant perquè, a veure, em dóna la impressió que ells, la seva insistència, i estic parlant pel que sé de referència, la seva insistència sempre era donar-li una cobertura legal, és a dir, escolti, nosaltres estem pel referèndum o consulta, que de fet és curiós, perquè parlem de referèndum consulta, però no, la llei parla de referèndum consultiu. Ah, i una altra cosa, que de vegades és d'allò, tant la Constitució com l'Estatut de Catalunya, la llei que van fer de consultes, que la vol modificar, el referèndum és consultiu, És consultiu, en tots els casos és consultiu, no està previst un referèndum imperatiu, És consultiu i després se suposa que, evidentment, les institucions en fan cas, però són consultius. Bueno, a veure, els socialistes semblava que ells, la seva insistència era que això es fes en un marc legal, que volia dir un acord amb Madrid que permetés fer el d'allò. Ara, el subjecte polític. A veure, aquestes coses sempre són relliscoses, perquè vull parlar de sobirania, quan si una cosa caracteritza el món actual és la compartida sobirania entre països i altres organismes, però entenc que la idea era dir la decisió l'han de prendre els ciutadans de Catalunya, perquè aquí hi ha hagut un debat des del Felipe González i tal, i és que hauríem de votar tots. Que l'altre dia, per cert, el sociolingüista, el Blanxadell, feia un article en el País i tal que feia una referència històrica i dir, escolti, a veure, parlem en sèrio, a veure, Quebec, allò, Escòcia, en el seu dia, pam, 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 va votar la ciutadania implicada. Una altra cosa és que tu puguis pactar el marc legal que et deixin fer el referèndum. Però, home, és de sentit comú, vaja, entenc jo, que és la ciutadania de Catalunya qui ha de votar el futur de les relacions amb Espanya, siguin les que siguin. Llavors, per això, quan dius que les discrepàncies van sobre qui és el subjecte sobirania i tal, doncs no sé, tinc els meus dubtes, perquè pensava que això el PSC no ho tenia clar, que l'únic que discutia realment que això es pogués fer en un marc legal pactat amb Madrid, no? Que estaria bé, d'altra banda, que també és el que diu l'Artur Mas, no? Vull dir, no sé.
De totes maneres, diguéssim, a veure, en el cas del Quebec, que és molt interessant, es va fer abans que sortís la resolució aquella del Tribunal Suprem.
Sí, per tant, dos se'n van fer,
sí,
dos.
Sí, per tant, diguéssim, o sigui, no es va fer d'acord amb l'altra part, sinó els que van tirar el dret i van fer, diguéssim, doncs el referèndum. Un referèndum que també, potser per córrer massa, el van acabar perdent. I és que és una mica, diguéssim, el risc que també es corren aquí. Jo vull dir que per anar massa de pressa, al final, doncs, acabi sortint un no, Però, bueno, és que això és interessant, no?, diguéssim, perquè el precedent aquest del Quebec, que és el que sempre utilitzem, a veure, ni acord amb Madrid ni punyetes, vull dir, doncs ells van decidir que, doncs, tiraven endavant i ja està, vull dir, doncs, i no hi va haver un acord amb el govern d'Ottawa.
Però fa l'efecte que el PSC o està desorientat o a dins tenen un Cristo muntat gros, perquè no hi ha la sensació d'una línia recta que segueixin amb aquest tema, sinó que van, diguem-ne, adoptant, van a Madrid, sent com els neguen el dret a l'autodeterminació.
Jo llegia la resolució del PSC i està ben redactada, té una coherència. És a dir, nosaltres, escolti'm, estem per esgotar tot el procés que pugui portar un estat federal, seguim interassistint, pam, pam, i el detall i tal, i és una proposta coherent, i paral·lelament a això estem perquè la ciutadania de Catalunya es pronunciï. És correcte. El que passa que m'imagino que la cosa s'encalla quan agafem les paraules buixudes, com pot ser dret a decidir, o com pot ser que el subjecte de sobirania sigui Catalunya, que imagino que des de Madrid li reben moltes pressions. Sí. Crec que és que des de Madrid reben moltes pressions. I, vale, parlar d'estat federal, vale. Però, clar,
però quants anys portem parlant d'estat federal? Vull dir que potser tira la pilota endavant.
Perdona, i quants anys a Catalunya hi ha gent que parla d'independència?
Sí, no, però vaja, ara sembla que...
Per mi és tan legítima una proposta com l'altra.
No, si ningú nega la legitimitat.
I a més no hi veig contradicció, perquè quan tu apostes una sola carta, bueno, i la perds, després què fots? Jo crec que la proposta federal o l'organització de l'Estat d'una altra manera ha d'estar sempre oberta, però bueno, aquest és un altre debat. Aleshores entenc que aquí hi ha una...
També, diguéssim, total, que portem 150 anys, diguéssim, doncs, defensant aquesta opció, doncs ja ara tampoc ens vindrà 10 més. No?
Però vaja, els resultats per ara...
Jo crec que hi ha una sèrie de vectors que pressionen, i bueno, ja suposo que el vector de Madrid és important. El que passa és, esclar, a veure, aquí el problema és que llavors et quedes... Jo crec que en aquests moments la política a Catalunya no hi ha pitjor cosa que quedar-te al mig sense exactament parlar clar o no parlar suficientment clar, perquè llavors és el ruc de totes les hòsties, te'ls foten per descosits. Què és el que li està passant al PSC? Li estan fotent per descosits, li foten des de Madrid, li foten des d'aquí perquè diu que no es defineix. Suposo que dintre també deu haver un debat, perquè hi ha diferents sensibilitats. Vull dir que, hòstia, realment sí, ho tenen complicat, eh?
Per tant, algun pronòstic del que pot passar demà?
No, jo crec que demà hi ha tres, jo crec, independentment del text, jo crec que hi ha tres grups del vot assegurat, que és Convergència, Unió, Esquerra i Iniciativa, em sembla que això està assegurat. El CUP suposo que s'hi apuntarà, però de forma...
Estil CUP.
Dirà, votem, però benvinguda a Palestina, una cosa d'aquelles que li diuen a Polònia. No, suposo que serà estil cavall de Troia.
Sí, no, i... la possibilitat aquesta de que, diguéssim, no tothom hi voti a favor, bueno, sinó
però
que hi hagi algú que
s'abstingui. Per això ja sabem que en política, sí, no estàs, quan has consensuat un text, no estàs al 100%.
De fet, això ho va fer l'Esquerra Versal, amb el Pla Ibarretxe. No sé si recorden que va donar els vots necessaris, més un, per permetre que anés a Madrid i s'estimbés. Li va fer una jugada a Ibarretxe que...
Aquí hi ha dues coses. Una és, no cal que facis coses rares, només quan expliques el vot dius, escolti, no hi estic al 100% d'acord. Ja se sap que quan consensues un text no pots estar al 100% d'acord, perquè llavors vol dir que has robat la camisa als altres, això és una. I segon, en aquest cas no ve ni d'un ni de dos vots. En aquest cas, el que realment donaria un pes realment inqüestionable a la votació és que votessin Convergència, no, Esquerra, Iniciativa, la CUP i el PSC, perquè estem parlant de 108 diputats, i superaríem, cuidado, la referència no es val a dir, els dos terços, que és... Clar, si s'exigeix dos terços per reformar l'Estatut, que estarem d'acord que és una cosa menor respecte a un procés... Imagina't, no hi arribem per un procés d'aquesta envergadura, aquí crec que està rau el tema. Superar els dos terços que s'exigeix per reformar l'Estatut. Que si el PSC s'abstén, no se superaran. Es quedaran amb 80...
87, em sembla, 87. Que queden. Ara parlo de memòria. De fet, una de les xifres que... eren simbòliques el dia de les eleccions del 25 de novembre, era veure si els partidaris del referèndum, o com li vulgueu dir, o del procés, o del dret a autodeterminació, sumaven dos terços i es van quedar fregant els 90, que era la xifra que
bueno, però si els
tenia un poder simbòlic.
Si els socialistes fossin capaços de trobar un redactat que els fes sentir còmodes i fossin conseqüents amb el que han dit, que ells, a part que posen pel federalisme, però estan d'acord que la ciutadania es pronunciï, home, sí, podria arribar. Sí, podria arribar, és lo lògic seria això, que els partits de Catalunya, independentment després cada un, la campanya i el vot i tal, fossin capaços de tot l'aspecte catalanista, per entendre'ns, fos capaç de pactar un procés de referèndum, no?, amb totes les seves complicacions, no? Això sembla que és l'objectiu, vaja.
El que passa que, quan veus el PSC amb el seu debat intern, que no s'acaben d'aclarir, bueno, van a Madrid, es troben Rubalcaba, la Chacón fent campanya, no sé per qui, dels dos. No, perquè la senyora Chacón, vaja, jo no sé on milita.
Jo crec que la Carme Chacón ja està desvinculada de la política.
És PSOE.
No, que
la contem del PSOE.
Ella juga, no, home, ella juga, suposo, ja a nivell de PSOE, a nivell de substituir Rubalcaba, ja està per altres menesteres, no? Vull dir que jo crec que no seria... Aquests moments jo crec que no seria una figura representativa del que és el PSC Catalunya o dels que estan debatent el tema, no? Ara, no sé com acabarà això.
Sí, sí. De fet, potser si en algun moment havia aspirat a la presidència de la Generalitat, ara el que aspiries a la presidència del govern.
Sí, això està clar.
És...
Bueno, i no sé tu, aquest debat, jo, clar, jo no conec els intríngulis de dins del partit, però no sé, clar, al final no sé si inclús posarà algun diputat del PSC en una situació incòmoda del tema i quins... No sé com està la cosa dins.
A veure si hi haurà algun trencament de disciplina de
vot. No, però recordeu-vos que l'última votació, la del 27 de setembre, l'Ernest Maragall, bueno, que ara ja no està al PSC, va votar, també va discrepar i va votar pel seu compte. Bueno, els Maragalls sempre voten com els de la gana.
No? Maragallades, no? Diuen a vegades.
Sí.
I ara, bueno, ara és molt curiós, no? Perquè també, clar, és el que passa amb aquests processos, tu, que després és allò la fe del converso, no? Jo vaig, bueno, m'he llegit, excepte la CUP, que no vaig accedir-hi, però, bueno, més o menys puc fer una idea, i he accedit a tots els textos que s'han presentat, inclús el de la nova Esquerra Catalana del Maragall, que me'l va fer arribar, encara que no sé si ha servit com a text de consens, m'imagino que no, perquè no té grup parlamentari, i, bueno, clar, llegeixo allà i dius, hòstia, però aquest senyor, si fa 4 dies estava en el PSC, doncs, pues, bueno, les coses precipiten, no?, les coses s'acceleren.
Però és el PSC que ha canviat o han canviat aquestes persones?
No, va, el discurs que fan aquestes persones, quan estava al PSC no el feien, eh?
Sí, sí.
Ho tenien molt amagat, ho tenien molt amagat, sí, sí, o no? Sí. Jo ja,
alguna esperança amb Nova Esquerra Catalana?
No. Jo crec que amb tots els meus allò, respectes al Joan Maria Balcells,
que és tertulià nostre els dijous,
i a la Roda, que són molt amics meus, són grans persones, jo crec que a veure, l'altre dia vaig estar per l'Alba, no? dic, volia aglutinar l'esquerra creant un nou partit, i dient de sobre que el nostre repte és els primers reptes dels municipals, diu, hòstia, volia aglutinar els partits competint pel seu espai electoral, bueno, no sé, ho veig difícil, no? A més, jo crec que no tenen espai polític. Socialment, es defineixen com a socialdemòcrates. Bueno, socialdemòcrates ja en tenim en l'espectre polític. I nacionalment, pues, bueno, podria ser una Esquerra Republicana light, per entendre'ns. Vull dir, no hi... potser sigui massa cruel, però no hi veig espai polític, aquesta formació, francament.
No. No, jo francament és que penso el mateix, en aquest sentit em sembla, no sé, una atzagaiada de voler mantenir, diguéssim, un protagonisme, eh? Però no hi és, no és una cosa que tingui futur, vaja.
De fet, les forces polítiques que han emergit, com per exemple la CUP primer, han teixit molta complicitat en l'àmbit local i a partir d'aquí s'han permès fer el salt i sembla que després a partir d'aquí es consoliden, però és el que deia el Jordi, no? Començar per unes eleccions municipals sense tenir, diguem-ne, un teixit a cadascuna de les ciutats on et vols presentar.
Clar, és que la situació és molt complicada.
És complicat.
Clar, la CUP tindrà els seus problemes i les seves contradiccions institucionals.
Ja li arribaran.
Les tindrà, perquè és normal, perquè té les seves servituds, entre cometes, està a les institucions i tal. Ara té aquesta base, aquest coixí, que li donarà sempre una presència, si més no una certa capacitat d'actuació. Ara, quan no tens substrat, i sobre CUP, no estàs a les institucions.
No, però la CUP, diguéssim, a veure, parteix d'una situació molt diferent, doncs, que és gent jove, d'uns procediments assemblearis, etc. I, esclar, en principi, la nova Esquerra, com no parteixi dels jubilats... vull dir que una mica pel perfil d'edat que té la gent, vull dir, clar... Vull dir, ara li costarà una mica més,
Ha quedat clar. Algun comentari més sobre la situació política?
I això amb tot el carinyo del món, però estem parlant de viabilitats polítiques o no, no de precis o d'estimacions personals, que és una altra qüestió, no?
Nosaltres n'hem informat aquí a web.cat, tenim el Josep Maria, que dels dijous ens explica, vaja, veurem com acaba. Doncs res, Domènec i Jordi...
Ja hem acabat,
Sí, hem acabat.
Posem, fas acabar d'hora, avui,
posem el punt final a la tertúlia, sí.
Pues bueno, pues fins al dia de març, que serem l'hòstia de gent aquí.
No, en serem 5, no sé com ho farem. Podeu venir una miqueta més abans i si tindrem més temps ens podem repartir els torns de paraula.
Si som tants i no em deixeu parlar, no tornaré.
Ostres, ell no parla mai,
No,
Domènec?
No, perquè, en fi.
Apa, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Fins ara.
Everybody gotta save to yourself. Make the coolie on the pono for help the other one. And when you make the coolie on the, pono, it's like kind of automatic kind of. You don't need talk and stuff going happen. And you just gotta let them and the stuff just waiting for when you ready.
Of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. See friends shaking hands, singing, how do